sintonia d'Històries del Boi a mig matí amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia a tothom.
Com estàs?
Doncs bé, bé, bé. Mentre us puguem dir això, no? I és
molt. I tant, és molt, és molt. Doncs avui què ens explicaràs, Ernest?
Bé, avui tractarem un tema que es va parlar, bueno, es va escriure l'article que va sortir publicat al Boi 38 a la primavera del 2017, que portava per títol Les botigues rodenques fins al 1940, signat per mi mateix. Una història, doncs, força properes que realment ens ho vam passar molt bé fent-ho, eh?
Perfecte. Doncs parlem d'aquests negocis.
Sí, en principi es va fer aquest article fins al 1940, completava les tres botigues centenàries que ja n'hem parlat aquí, no? Que es mereixien, crec, un article cada una pel seu llarg historial. Fins al 1940 era una altra part i la intenció seria, doncs, seguir, no? Del 40 als 70 i tants, etc. Bé, parlem del que ja és realitat, no? Del que fou realitat en el seu moment, que ja està escrit i documentat. Crec que es va fer una bona feina. Doncs, primer de tot, es va trobar la Roser Nogués, que és una rata d'arxiu, que podíem dir, va trobar uns anuaris, uns llistats que publicaven, doncs, uns anuaris de l'any 1905, 10, 25 i 32, que publicaven, doncs, tot el llistat de comerços i negocis de diferents pobles de la província i, evidentment, entre ells, doncs, Roda, que d'aquí ens vam documentar d'aquests anys, ens va servir molta ajuda per documentar i per fer el nostre propi llistat d'establiments o negocis que desconeixíem, inclús que existien, no? Havíem perdut la memòria dels temps. Primer de tot, això ja ho comentarem en un proper programa, no? Quan comentem l'article de la Roser Nogués de la via del tren, de la construcció de la via del tren, doncs que hi havia dues botigues al mig de la via, tot just, clar, evidentment, quan no hi havia la via, doncs era tot un seguit al carrer Valls, s'enganxava a l'última casa de Cal Moliner, s'enganxava amb la següent de Calaflores, en dues cases. Era tot un carrer seguit, que evidentment avui està partit per la via. Doncs allí hi havia una espardenyeria i una carnisseria. Clar, els van expropiar, la companyia fèrria, les van tirar a terra, van desaparèixer aquests comerços que no han trobat constància que seguissin en un altre lloc. Uh-huh. És curiós que la titularitat, en aquesta època i molt més cap aquí, era de l'home, d'un home de la casa, el marit, el germà, el pare, però qui portava el negoci normalment eren les dones. Però per aquestes coses masclistes d'aquesta societat,
eh?
Sí, doncs clar, la dona no podia tindre un negoci, si és que no era potser soltera o viuda, no? Però si tenia un parent masculí, no podia ser, no? Barbaritats que encara arrosseguem.
Oh, i tant, quines bestieses, personalment.
I tant. Ens diu que el 1905, no, és molt més extens, farem un resum, mm-hmm. El 1905, doncs Roda tenia 774 habitants, i aquí, doncs, a l'article posem tots els càrrecs principals del poble, no? L'alcalde, secretari, metge, mestre, capellà, etc. El 1910 tenia 771, havia baixat 3 habitants, diu que produïa vi, cibada, garrofes, ametlles i llegums, eh? Eren els productes agrícoles propis d'un poble que conreava el secà, no? Com veiem, les olives no figuren, perquè avui en dia hi ha bastanta olivera, sí. I no hi ha vi. Per exemple, els altres productes, el vi i la cibada, no existeixen ja com a producte local, si les garrofes, les ametlles, els llegums tampoc, uh-huh. I avui en dia tenim força oli més aviat pel consum propi. El 1925, 670 habitants, havia fet una força davallada, segurament per emigració, per les poques expectatives de futur que tenien els rodencs, només es podien dedicar a l'economia d'això agrícola de secà, que donava molt poca producció i donava molt poc benefici, no? Aquella època també s'explotava la pedrera, les pedreres del terme. El 32, 39 habitants menys que el 25. I diu que la cria de porcs era l'activitat ramadera més important, doncs del municipi. També ens relata els propietaris principals, els senyors, els, diguem, els agrícoles, bàsicament, no? Qui tenia terres era aquí, qui eren els senyors de, més importants, no? Sense sí. cap mot despectiu de cap manera, eh? Els terratinents, no? La gent més acomodada del poble, eh? Ja dic, sense cap matís despectiu de cap manera.
No, home, no, s'entén.
Eren a Cal Oliverà, Cal Martinot, Cal Virgili, una casa que desapareguda, que és el que forma avui la plaça de l'Església, Cal Xim, Cal Gassó, Cal Unclet, Cal Parats, Cal Martorell, Cal Faló, Cal Gravat, totes aquestes cases, paideries, les més importants, és curiós que no n'hi ha cap en actiu, no hi ha descendència en cap. Vull dir, és curiós això, eh?
Caram.
Si alguna hi ha sigut fora del poble ja, eh? El Cal Virgili potser, però aquest dintre de Roda, aquestes paideries han desaparegut. També figurava Cal Figueres, Cal Blanc, Cal Tafont, Cal Xicona, Cal Baldric i Mas de Nin. Aquestes sí que ja eren menys importants, més de segona, diguem-ho així, que sí que hi ha descendència. Es veu que tenir moltes propietats i molts diners no era prou, no és compatible, doncs, a seguir la nissaga, no?
Es veu que no.
S'explotava, doncs, també aquests últims anys la pedrera de l'Alies, no?, que era propietat de la família de Cal Maricano, una família que vivia a Sitges, i també es conreava l'enorme finca que l'envoltava, que tenia 11 arrabassaires rodencs. Parlem d'indústria. Les indústries que hi havia en aquella època al poble, ben poca cosa, no? Des del final del segle XIX hi havia una fàbrica d'alcohol i magatzem de vi que era propietat de la família de Cal Boter, Mercader, no? De Cal Boter, que estava al replà. Diu que l'aiguat del 13 de setembre del 1952, que va baixar el torrent, que encara recorden els grans de Roda, no?, que es va embussar el canterilla que diem, no?, aquest puntet que hi ha sota la via, l'aigua va anar pujant i diu que va passar per damunt de la via i el desembussàs, aquest tap, va baixar doncs, fins al replà i es van portar horts, es van portar també aquest magatzem d'aquesta petita fàbrica d'alcohol de Cal Boter, que de totes maneres ja no funcionava feia uns quants anys. Uh-huh. Evidentment, molta més importància va tenir la fàbrica tèxtil i de teixits de cotó, doncs, que era propietat de Josep Martí Navarro, de la nissaga dels Martinots, no?, que n'han parlat molts cops, que sí. Hi ha hagut molts alcaldes d'aquesta família, i que aquesta fàbrica va funcionar fins l'any 1968. Restaurants. Evidentment, restaurants no ha sigut un poble conegut precisament per restaurants, eh? L'únic que existia i que va existir durant molts i molts i molts anys, si ben entrat quasi els 2000, es podria dir, al finals del segle XX, era el restaurant que hi havia a l'estació del ferrocarril. L'únic restaurant que hi havia, no? Situat a un quilòmetre del nucli urbà de Roda, eh? Que el 1905 diu que ja regentava Joan Mercader Targa, de Cal Gravat, una família que vivia al carrer de Montjuïc, però a l'agafar el restaurant es van desplaçar a viure un pis de l'estació i d'aquesta manera, poquet a poquet, aquest cognom de Cal Gravat doncs, es va anar diluint i en canvi van canviar pel nom del restaurant, no? Juanito del restaurant, Madeu del restaurant, etc. Ja els hi van col·locar l'apel·latiu del restaurant més exòtic, suposo, perquè era l'únic que hi havia al poble. Fusters. Fins al 1903, Enric Prats Ventura diu que era constructor de carros. Eh? Mm-hmm. És curiós, no parla que fos fuster, era constructor de carros. Això vol dir que era una feina que li devia donar per menjar, per lo menys, no? I que donava importància a la quantitat de pagesos, a la majoria Clar. Dels rodencs que eren pagesos i que necessitaven doncs, això, el carro, sinó que els hi fessin o que els hi arreglessin. El 1905 també consta que va morir... el 1905 també hi havia de fuster Josep Brunat Rull, aquest era germà del meu besavi, el Niceto Brunat, el forner. Uh-huh. Ell era fuster, que també dona nom a la nissaga del Pep Fuster, no?, que era el seu avi, el Pep Fuster, l'avi del Ricard Benimeri, no?, sí. L'arxiver i col·laborador sí. doncs, del centre d'estudis.
Sí.
Doncs era l'avi del seu avi. Aquest parent llunyà va morir el 1913, ens diu. Entre el 25 i el 32 va ser Rosendo Mercader Milà, que era parent de la gent que portava el restaurant, també era fuster, és el que va construir doncs, els bancs de l'església parroquial, que encara es conserven avui. Altres fusters, doncs, Joan Reverter i Salvador Mercader de Cal Ratolí, que va morir molt jove l'any 1949. Un altre apartat, mestre d'obres... Ens consten aquests anuaris que l'any 1932 ja existia... Bueno, encara n'era titular com a mestre d'obres, com a paleta, doncs altre cop reivindico el meu besavi, Marià Bonant Canyelles, constructor del campanar, de la façana de l'església, entre altres edificis, ja al segle XIX. El 32 encara n'era titular de l'empresa, però segurament ja la portava el seu fill Josep. Ell va morir l'any 1935. Tenia el Marià Bonant, tenia un centenar de treballadors, vol dir la importància en aquella època d'un poble tan menut, no? Vol dir que treballava no solament a Roda, sinó també a les Rodalies, i diu que va ser el primer empresari que va tindre assegurat els seus treballadors, no? A l'assegurança La Vella, en francès, La Vella. L'any 1928, un treballador, un ex-treballador del Marià Bonant, el besavi, Baltasar Virgili Jansà, doncs ja s'havia establert també ell com a paleta. El Baltasar, que tots hem conegut, ja molt i molt gran, va arribar a centenari, doncs es va formar a Barcelona i va formar també la seva pròpia empresa, que van seguir els seus fills i la seva nissaga, els nets, i que ha sigut una de les més importants i populars de Roda. Ferrers. Hi havia forces ferrers al poble. Hi ha documentació des del segle XIX. Inclús, recordem el ferrer de Cala Flores, que vam parlar la setmana passada, doncs el pare del personatge del Salvador, d'aquell atleta, ja era ferrer. Potser d'aquesta època el més conegut va ser Pere Gatell Musté, oriund de Vilavella. També va ser l'avi de la nissaga dels Virgilis, per part de mare, que es va establir doncs al replà, va posar el seu taller al replà d'aquí baix a Roda, va tenir tres filles, i feia, entre aquella època, fer de ferrer no era solament la forja, no? També era doncs fer de lampista, fer d'electricista, una miqueta de tot, no? Segurament que ferrer sol no donava per viure. Era un artesà, el Pere Gatell, un artesà reconegut, no? Va fer peces realment artístiques, com la creu que corona la façana de l'església, que es va fer la primitiva de pedra, es va destruir la guerra, i ell va fer doncs la que hi ha actualment, que és de ferro forjat. I també unes reixes doncs de l'hostal dels Reis d'Aragón, com a moltes peces, diem, molt treballades. Diu que era una persona molt, això van explicar els seus nets, molt enginyosa. Diu que per manobrar doncs la manxa que mantenia el foc encès de la fornal, doncs, per comptes de fer-ho ell, diu que tenia el seu gosset ensenyat, que amb les dues potes del davant diu que li anava menjant. És curiós, la bestiola, doncs segurament que li devia donar un bon premi, no?
En home, forma esperem, de menjar. Esperem.
Segur que sí. Diu que també anava a pescar amb els seus nets, Baltasar i Pere, no?, els bessons, anava a pescar doncs aquí al riu Gaià, aquí al Catllà, i diu que per pescar doncs no ho feien canya, senzillament diu que emborratxava doncs pa o material doncs amb uns amb vi i amb altres coses que ell no va revelar mai, ho llançava a l'aigua del riu, s'anaven a esmorzar ell i els seus nets, i quan tornava els peixos nedaven no morts, emborratxats damunt, els agafaven, els posaven al cistell i cap a Roda amb el tren. Vull dir...
Home, vella manera de pescar.
Sí, gens agressiva, vull dir, els peixos devien estar adormidets i alegres. I la cosa que realment és increïble, si no, perquè ho va explicar doncs el nen, no, Pere, que li dic, Pere, no pot ser, jo no m'ho crec. Diu, doncs tu pots creure, perquè jo m'ho crec perquè m'ho han assegurat ells, no? Doncs hem dit era electricista, diu que el taller del costat, que era del Salvador del Fuster, Salvador Mercader, que hem dit, doncs diu que ell era un home fort i atrevit, no?, el Pere, el ferrer, diu que posava els dits a l'endoll de l'electre, és a dir, que sabem el que passa si poses els dits, que fum una enrampada que déu-n'hi-do. I doncs ell posava els dits a l'endoll i llavors agafava una bombeta i se la col·locava damunt del seu cos i la bombeta s'encenia. Jo trobo una barbaritat, però és asseverat i diu que és cert i comprovat i que s'ha vist, però vull dir, posar els dits, és a dir, i que fa la bombeta i transmetia l'electre de l'endoll per tot el seu cos cap a la bombeta. Olé, olé. M'agradaria veure qui ho fa avui en dia, això. T'hi quedes.
A mi m'agradaria veure si ho feia de veritat, aquest senyor, perquè
sí,
jo, perdona, però...
Costa de creure,
Molt de creure, molt.
Em van assegurar molt. Que sí. M'imagino que l'electe d'aquella època no era la potència d'ara.
No, però tot i això...
Sí, de veritat que sí.
Algun truc podria haver.
És increïble. Per als boters, un altre ofici, no? Fer de botera, el fer i netejar les botes del vi, Hem dit que Roda produïa força vi, era un vi força reconegut arreu, I, doncs, consistia també a fer les botes i netejar-les. Netejar-les volia dir que les havien de desmuntar llenca per llenca, havien de treure el solatge, doncs, que estava ferrat a la fusta, les havien de tornar a muntar, les havien d'omplir d'aigua i al reinflar-se agafaven hermetisme altra vegada. Diu que Josep Fontanilles Mortarell, de Cal Teixidor, una casa del carrer Valls, doncs que era boter, però va ser una llegenda dins del món casteller. Això ens ho va explicar la seva besneta, que viu a Tarragona. Diu que era un home fort i un verdader gegant. Diu que media 2,18 metres. Estem parlant de principis de segle, 2,18 metres era un verdader gegant. Diu que col·laborava amb diferents colles de les comarques de Tarragona i que amb una juguesca, amb altres companys, diu que es va carregar, també bastant increïble, damunt seu, 9 homes, un pilar, no?, un pilar de 9, no ho sé si és possible, tanta gent, no serien molt baixets els homes, no ho sé, i diu que va pujar les escales de la catedral de Tarragona, totes aquelles escales, amb 9 homes damunt. Diu que d'aquest fet, doncs, va sortir mal parat, diu, perquè va agafar una esclerosi pulmonar i va morir als 38 anys del rebentament que va agafar d'aquest fet. Això ho ha explicat la seva besneta. Diu que les campanes de tots els pobles de la comarca van tocar morts perquè era un personatge molt, molt conegut. La família de Rodes va traslladar a Tarragona, d'on a seguir la descendència. El boter més conegut, potser, és el boter de Cal Boter, que per això li ve el renom, del Replà, aquest que hem parlat abans, que tenien aquesta fàbrica d'alcohol i després magatzem de vi, doncs es van dedicar també a boters, es va acabar la nissaga amb el fill Magí, que es va dedicar a músic reconegut, que inclús ja no vivia a Roda, i es va acabar la nissaga de boters. Parlem de barbers, també, a Cal Xicona, no?, que tenien, doncs, la barberia al carrer Valls, el pare i el fill, doncs, d'aquesta nissaga feien de barbers, i també d'espardanyers, és a dir, que feien espardenyes. A Cal Cisa, una casa d'aquí del carrer Nou, que l'any 1905, diu que Ramon Garriga Fontanilles feia de barber i també d'espardanyer. Es veu que ja devia ser una miqueta, doncs, tradició fer aquestes dues feines
alhora. Sí, perquè, vaja, no van massa lligades, no?
Gens, cap i els peus. Aquest senyor, Ramon Garriga Fontanilles, fou el pare i l'avi de dues generacions més de barbers. La següent generació, el Ramon Garriga, que tots coneixem, és electricista lampista, ja no s'hi va dedicar. Un altre barber, també, el Pere Pujol, el pare de la Mercè Pujol, el sogre del Rafael García, no?, el nostre company, doncs era pagès i, per arrodonir una miqueta el sou, també feia de barber a casa seva, no? Diu que afaitava, tallava els cabells a la sala de la seva casa del carrer Sant Salvador. Diu que ell ho feia els dimecres, quan era fosc, i els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí. I si calia, es desplaçava a les cases dels homes amb poca mobilitat.
Molt bé.
L'any 32 diu que els barbers de Cal Xicona, recordem, aquella botiga del carrer Valls, aquell establiment, li van traspassar el negoci i ell va fer uns anys de barber, doncs, en aquest local del carrer Valls. I també recorda de la vida del Pere, no?, l'anècdota, doncs, que l'any 1933, anant amb el carro, el van deturar uns pistolers perseguits per la justícia, el van pujar dalt i que, doncs, que ties el carro per desplaçar ràpid, per escapar d'ell, expressament, doncs, alentia, doncs, els animals, el van fer fora del carro, els pistolers el van pujar dalt, i al final, doncs, van saltar i van ser abatuts pel sometent rodenc, no? Això va ser una anècdota documentada i ha sortit als diaris, inclús el rodenc que va matar, doncs, aquests pistolers encara en parlava no fa masses anys abans de la seva mort. També només es falta parlar de sabaters i cabrers, perquè aquest article és molt llarg, que el farem en dues parts, Quan el tema de les botigues ho deixem per la setmana que ve. D'acord. És molt llarg. Els sabaters, només hi ha constància de Ramon Pujol Martorell. Quan parlem de sabaters no parlem que venguin sabates d'una sabateria, no? Per la persona que feia sabates a mida o la reparava. Aquest Ramon Pujol Martorell, doncs, vivia al Replà, segueix la descendència, doncs, a Roda, i per aquest motiu són coneguts com els de Cal Sabater. També fou agutzil i campaner. I per fi parlem dels cabrers, és a dir, la gent que tenia ramats de cabres, que les pasturava, que feia, doncs, tenia excedent, doncs, de llet dels seus animals, que no els hi servia, doncs, pel seu propi consum, i els servien a domicili, doncs, dels rodencs que ja tenien com a clients, no? Els anaven a les cases i els hi servien, doncs, la llet dels animals. Entre d'altres, l'Antònia Batet, diu, era la persona més matinera del poble, que anava molt, molt aviat quan tothom encara dormia i devia deixar la llet, suposo, les lleteres que la gent deixava als portals ja. Però també hi ha l'anècdota que Pepita Coca, en aquest cas la meva tia, no?
Sí.
Doncs que també era una nena molt menudeta, que si l'Antònia era matinera, la Pepita encara ho era més, i encara ho és ara, eh? Molt gran, però encara ho és ara. Doncs ella vivia de Cal Niceto, no?, de la meva casa. Ella, doncs, s'aixecava molt aviat, era tan menuda que no se sabia vestir, tenia la roba, se seia al portal, amb la roba al costat. I la primera persona que passava pel carrer, vesteix-me. L'Antònia Batet era la primera, veu que la vestia cada dia. I per últim, no era cabrers, però venia llet de vaca, de Cal Pastoret d'aquí de Creixell, la Magdalena Boronat Requesens, coneguda com la Melaneta del Cafè. I la setmana que ve, doncs, ja parlarem de les que són les botigues en si, no? Doncs hi ha de les botigues de queviures, els bars, van els cafès, etc. I tots els que ens queda, que encara és un bon tros d'això, dels comerços i botigues rodenques.
Perfecte, doncs, tornem la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Gràcies, Ernest.
Vinga, adéu, adéu. Hi ha força d'amor de caure i de tornar-te a aixecar. Veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de mategar.